amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 27 de juliol del 2023. Som a la nit d'un dia que s'ha llevat amb el debut del Barça a la pretemporada. Ha acabat ja amb llum, a tocar de les 7 del matí. Aquí estaven Jaume Molló i companyia amb les xancletes. Aquest debut del Barça que ha acabat amb derrota, 5-3 davant l'Arsenal. Ahir es mencionava una cita aquí a la tertúlia que deia que les pretemporades són de mentida. Doncs bé, si alguna certesa ens deixa aquest partit és que encara queda molta feina per fer al Barça, que Abde pot ser una peça més que interessant per Xavi i que Sergi Roberto torna a jugar al lateral dret. Potser certeses lògiques, si voleu, però que sempre agrada corroborar-les sobre la gespa. Connexió amb la gira americana del Barça des de Los Angeles amb l'enviada especial de RAC1, la Marta Ramon, per saber com s'ha aixecat l'equip blaugrana després del partit d'ahir. Hola, Marta, bona nit.
Bona nit, Dani. El Barça s'ha llevat païnt l'estrena amb derrota, sobretot per la intensitat física desplegada per l'Arsenal, una intensitat amb queixes incloses de Xavi Hernández, que admet, això sí, que encara estan tendres. Malgrat tot, el cos tècnic estan satisfets per les primeres sensacions demostrades a la gespa i per haver plantat cara al subcampió de la Premier. L'equip s'ha entrenat fa una estoneta a porta tancada a l'LA Memorial Coliseum amb Gavi Langlé fent treball al marge. Gavi té problemes a l'esquena i Langlé, que no compta per Xavi, també té alguna molèstia. Cap dels dos ha tingut protagonisme a l'estrena de la gira. L'expedició canviarà de ciutat demà. Es traslladarà a Dallas, Texas, per disputar el clàssic contra el Madrid de dissabte a la nit.
Són aquests partits per anar descobrint detalls i històries que potser no coneixíem i que poden tenir recorregut important a la temporada, grans episodis, l'inici dels quals sigui aquí mateix, serveixi d'exemple els casos de Pedri o de Balde, i també d'altres noms que, entusiasmats per l'enyorança futbolística estival, alcem en un altar que no correspon, i finalment no acaben sent tan brillants com intuïem. Ara, sigui com fora, de moment, el gran nom d'aquesta pretemporada, respecte als desconeguts, respecte als que no coneixíem, és un que agrada i molt a Xavi i que ahir va tenir mitja horeta de joc, Fermín López Marín, 20 anyets del Campillo a Huelva, que va aterrar l'infantil i que la temporada passada va esclatar el Linares de Primera Federació. Doncs bé, avui el coneixerem millor amb qui el va entrenar el curs passat en aquest equip, el Linares, amb l'Alberto González, actualment entrenador del filial del Betis. I precisament al Betis és on ha anat, Marc Brau, les dues sortides que per fi podem confirmar avui.
Què tal, Dani? Bona nit. Sí, per fi s'han confirmat dues sortides que portaven moltes setmanes allargant a veure quan es feia oficial. Avui s'ha confirmat que Xavi Riyad Mahrez s'ha cedit al Betis amb una sessió de compra obligatòria a final de temporada. I també s'ha confirmat que Àlex Collado deixa el club, en aquest cas traspassat però sense diners. També marxa directament al Betis. A les properes hores està al caure el fitxatge de Nico Valport.
Oficials aquestes sortides i també oficial... definitivament jugar a la Champions la temporada que ve. Comunicat de la UEFA que resa així. El Futbol Club Barcelona és admès provisionalment a participar a les competicions de clubs de la UEFA 23-24. Però es reserva una decisió futura sobre l'admissió o exclusió de les competicions de clubs de la UEFA. És a dir, que a mesura que avanci la investigació del cas Negreira, el Barça anirà informant a la UEFA de quins són els progressos. Però si parlàvem de certeses, el que és una realitat és que el Barça serà la propera Champions. De la resta dels amistosos de la pretemporada, què destaquem, Roger Gutiérrez?
Doncs que tot i que la cirereta al pastís se l'emporten els partits de Barça i Madrid, també hem tingut un Inter de Milà 1, Al Nassr, equip de Cristiano, 1. Empat agut també entre el Feyenoord i el Villarreal, debut de l'Atlètic de Madrid amb derrota per 3-2 davant d'un combinat d'estrelles de la Lliga de Corea, i en la segona ronda de classificació per la Conference League, l'Inter Escaldes d'Andorra ha guanyat per 2-1 a l'Hibernian d'Escòcia.
El Real Madrid, que va guanyar 2-0, i el Manchester United, després en parlarem també. I en clau mercat de fitxatges, quins moviments tenim?
Doncs seguim en la línia d'aquest estiu, Dani. Arriba, Aràbia Saudí segueixen apostant fort per grans estrelles d'Europa. En aquest cas podem confirmar el fitxatge de Jordan Henderson per l'Al-Ittihad. L'excapital Liverpool signa precisament per l'equip entrenat per una llegenda dels Reds com Steven Gerrard. Un altre jugador en peu de mitja ràbia és Marco Verratti. Segons Fabrizio Romano, l'italià del PSG signarà per l'Al-Hilal, equip que aquest estiu més ha fet amb els serveis de jugadors com Koulibaly, Rubén Neves, Milinkovic-Savic i Malcolm. I d'un veterà un altre com James Rodríguez. El colombià ex del Madrid torna 13 anys més tard a Amèrica per jugar amb el Sao Paulo. I per últim comentar que tornant a Europa, Samu Chukwueze deixa el Villarreal i ja és nou jugador al Milan. i l'ex del Barça, Gumbau, s'acomiada a l'Elx per signar amb el Granada.
Avui que Jaume Molló s'ha acomiadat per mi un dels jugadors més talentosos dels últims temps, David Silva.
Hoy es un día triste para mí. Hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí. Os voy a echar mucho de menos. Che, Armero, Celtiña, Citizen y Churiordines. Gracias porque me habéis hecho sentir como en casa.
David Josué Jiménez Silva, fill de Fernando Jiménez Dieva Silva, amb ascendència japonesa, el mago, d'Arguineguin, nascut fa 37 anys, plega per culpa d'una lesió al genoll, que ja li havia fet la guitza durant la recta final de la seva carrera de manera repetida. Més de 700 partits entre Eibar, València, Celta, Manchester City i Real Societat. Atenció a les xifres. 125 gols i 177 assistències, xifres que parlen per si soles. Un parell de dades més.
Sí.
Únic futbolista en arribar a les 200 victòries a la Premier League abans d'haver jugat 300 partits en el campionat, segons Mr. Chip. I un altre, a la dècada del 2010, va ser el màxim assistent de la Premier amb 89 passades de gol. El segon va ser Eriksen amb 62, és a dir, 27 menys, dada a adoptar. Palmarès, 4 Premier League, més 10 títols menors amb el City, 2 Copes del Rei amb Real Societat l'any 2020, que es va jugar el 2021, pel Covid, i amb el València el 2008 amb Koeman a la banqueta. I amb la selecció espanyola va guanyar el Mundial del 2010 i les Eurocopes del 2008 i el 2012 va jugar 125 partits amb la Roja. I més enllà de xifres, centenars d'accions d'una qualitat privilegiada que els seus fans guardarem per sempre.
I tant que sí, i un bon fan és en Jaume Molló. Una llàstima que plegui d'aquesta manera, però ho deixa el canari David Silva. Tot això al futbol de primera divisió. A segona, l'Espanyol. Avui hem conegut que Javi Puado pateix un esquinç del turmell dret amb contusió òssia, podria estar entre 4 i 6 setmanes de baixa. Realment no està sent la millor pretemporada Marbella per l'Espanyol. I del futbol masculí al femení, en marxa la segona jornada del Mundial d'Austràlia, avui amb un dels grans partits del torneig. Avui s'ha disputat la reedició de la final, Joan Fonollà.
Doncs sí, aquesta passada matinada s'han enfrontat els Estats Units i els Països Baixos, dues seleccions que es van veure a escales en la darrera final del Mundial disputat a França. En aquella ocasió les nord-americanes es van endur el títol imposant-se les europees per 2-0 aquesta passada matinada, i amb el lideratge del grup en joc, el partit ha acabat amb empat a un al marcador, deixant tot obert per l'última jornada.
Deixem el futbol. Bàsquet, novetats, Marc Mundet, importants i de pes en el mercat.
Sí, al Barça se li ha escapat Juancho Hernán Gómez. Sí. L'alè pivot madrileny ha fitxat pel Panathinaikos, que compta tant amb l'equip que li estan muntant a Arguina Tamant. Ja són 10 fitxatges en noms de la talla de Costas, Slukas, Luka Vildoza, Kyle Guy o l'MVP de l'Eurocup, Jerian Grant. El Barça haurà de canviar de plans en la posició de 4. Hem tingut també una notícia a Badalona. El Joventut ja té relleu per Simon Birgander. Es tracta del pivot nigerià Chinano Onuaku, que la temporada passada jugava al Hapoel de Tel Aviv, rival dels verdinegres als quarts de final. Ja et dic jo, Dani, que és gros, que és fort i que és dels que, diguem-ne, repartirà estopa. És el tercer jugador que arriba a les files de l'equip de Carles Durant, després d'Andrew Andrews i Deshaun Thomas.
I que llança els tres lliures de cullera.
Sí, senyor.
Això també, mira, em fa gràcia. Veure...
62% d'efectivitat de la temporada passada.
Doncs mira,
no és un gran percentatge.
No, però ja que ho tenen pitjor llançant bé.
Però segurament, si els tirés normals, amb la mecànica normal, el percentatge seria força pitjor.
Sí.
I compte, notícia que us avança a recordar aquesta hora, el Barça no renovarà el contracte al treballador més antic del club. Manolo Flores posa punt i final a 45 anys dedicats al Barça, va entrar-hi el 1970 i en marxa aquest 30 de juny. Hi ha un parèntesi de 8 temporades. La dada? Manolo Flores ja era al club abans de la construcció del Palau Blaugrana.
Carai, Déu-n'hi-do, Manolo Flores.
Després el truquem al Torres.
Vinga, després el truquem. I avui hem tingut notícia també al Mundial de Natació, una de les imatges de fet de l'estiu, amb la derrota a les semifinals de la selecció masculina de waterpolo, Alex Esteban.
Doncs sí, perquè ha perdut davant Hongria per 12-11 amb un gol a l'últim segon del partit, que fins i tot ha hagut de revisar el VAR. Ara hauran de disputar-se el bronze davant Sèrbia i de moment els de David Martín s'han quedat sense el bitllet pels Jocs Olímpics. Encara en waterpolo, demà la selecció femenina sí disputarà la final del Mundial davant els Països Baixos. Serà a les 11 del matí. I en natació, Hugo González ha acabat setè en la final dels 200 metres estils, però ha aconseguit classificar-se per la final dels 200 metres esquena, que disputarà demà divendres.
Així ve aquest dijous 27 de juliol del 2023, l'endemà d'una intensa nit de futbol.
Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Ballarem.
Un punt salvatge, l'acabem de tenir ahir a l'estadi SoFi Stadium, SoFi Stadium, amb aquest Arsenal 5, Barça 3, i amb alguna queixa que ara de seguida comentarem aquí a l'estudi de RAC1 amb l'Andrea Ginés. Hola, Andrea, bona nit.
Molt bona nit.
Pèl de fresca.
He vist un pingüí per allà.
Hola, Albert Roger, bona nit.
Bona nit.
I l'Àngel Pérez, bona nit.
Bona nit. Esteu
bé de temperatura? O...
Jo perfecte.
Sí?
Val. Jo mai tinc calor.
No?
Val, sí,
val, val. Tu aire encondicionat a tope.
A tope, a tope. A 16, val. A 16, el cotxe a 16. O sigui, el que posa L.O., el low, o sigui, jo a 16 sempre.
I els teus acompanyants, encantats.
Encantats, amb suadera al primer mes d'agost.
Ara s'escalfarà una miqueta l'ambient. Hem posat una miqueta al termo, que només faltava això, amb la calor que tenim a fora. En fi, després d'aquesta nit d'ahir, amb els primers partits sempre som, diguem-ne, es troben molt poques conclusions. Però, hosti, Déu-n'hi-do, ahir. Vull dir, no per treure conclusions, sinó per, no?, la intensitat del partit. Ara de seguida escoltarem Xavi Hernández i obrirem el debat al respecte de la contundència. Però amb què una primera valoració sobre el que vau veure ahir, si és que hi ha alguna valoració a destacar?
Em vull quedar amb les parts positives, no? I a mi, sincerament, el que més em va agradar va ser Abde i Valde. I jugadors que crec que poden fer un pas endavant, especialment Valde, i Abde, que pot ser molt útil si finalment s'acaba quedant aquesta temporada, perquè crec que és el perfil d'extrem que Xavi sempre ha dit que vol, i a més, al marge de si podria o no ser titular, podria ser un grandíssim revulsiu, i és una figura que el Barça aquest any l'ha trobat molt a faltar.
Jo no esportiu a destacar pràcticament res, perquè no practiquem, perquè és un partit que al final no el pots comptar, vull dir, és el primer partit, acabes d'aterrar com aquell que diu, i en lo extraesportiu vaig constatar que no m'agradava la samarreta blanca i segueix sense agradar-me.
Hòstia,
l'Àngel devia ser el que va votar que no.
Sí, 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 tal qual, sí, sí.
Val, no,
ho vaig comptar, o sigui, ja no m'agradava quan vaig veure les fotos i la promo, i quan la vaig veure en partit tampoc, o sigui, veure el Barça vestit de blanc no m'agrada.
No t'agrada.
Això és perquè no has pres el sol, estàs molt blanc i no et queda.
Jo soc molt blanc, però no, o sigui, la samarreta és molt xula perquè la porti un altre equip o per posar-te-la per fer esport o pel que vulguis, però perquè la porti el Barça no m'agrada.
Mira que hi vaig suar per trobar gent que no li agradés la samarreta.
Mira,
tenies
a prop,
posat a la tertúlia l'Àngel,
em tenies a prop, Marc.
80-20 és la proporció, pràcticament a totes les enquestes que hem vist, llevat de la del periòdico, crec que deia el Paco Cabezas, però la resta, un 80-20 a favor. Amb sí. Andrea i Albert?
A mi sí, sí, a mi m'agrada. Sí, a mi m'agrada, i quan la vaig veure encara em va agradar més.
Sí?
I crec que és de les poques vegades que el conjunt m'agrada.
Exacte.
Val.
Perquè acostumes...
la combinació de pantaló i mitgetes...
Sí. Normalment la samarreta és maca, però després el pantaló no queda gens bé, les mitgetes...
Però Albert, si han volgut fer un homenatge a Cruyff i la samarreta de Cruyff el número era vermell i l'han posat blau...
Sí, però lo de l'homenatge a Cruyff és per al final defensar-ho d'alguna
cosa... Sí, és per fer el mail aquest que fan, no?, d'explicar
bueno,
una mica per què...
Avui he vist Jordi Cruyff anant al museu a entregar la samarreta, no? Després fa una miqueta la pel·lícula, però que el Barça sap i Nike, quan la samarreta blanca del Barça vendrà, i ahir crec que ja ho deien gent del club, que el primer dia hi havia moltes ventes, pues, al final és el que hi ha. La pela és la pela. I...
però a veure, és un debat? Vaja, no. És que jo em vaig llevar pensant, hosti, em vaig veure molt pel carrer, moltes pel carrer, vaig pensar, hosti, tindrem el debat, no? De dir, què? Doncs no he vist debat, t'he trobat
a faltar.
Sí,
sí, sí, clar, sí.
Perquè realment, hosti, a tot arreu amb qui parlo, és que està xulíssima.
A mi m'ha sorprès. No, ja, insisteixo, la samarreta com a tal, si treus l'escut del Barça, és una samarreta molt maca. És una samarreta molt xula, blanca, tal, però... que sigui la samarreta del Barça, a mi no m'agrada, és que no, és que se'm fa estrany, em fa mal els ulls, o sigui, avui fins i tot, avui estava al diari mirant les fotos que van entrar del partit per anar posant notícies, i em donava la sensació de que fossin fotos d'entrenament, perquè si les veus en grup, amb una galeria d'imatges totes juntes, veus jugadors de celebracions, semblen fotos d'entre... No és una, un partit del Barça.
Mira, aquest,
no
any, aquest any lo de l'Eintracht no passarà.
Veus? Això és veritat, això és veritat. Home, i només faltaria, ahir també ho comentàvem, només faltaria que el Barça li donés per guanyar un títol important amb
home,
aquesta samarreta.
Home, blanca.
Seria...
Home,
Àngel,
Àngel, potser amb la samarreta blanca hi ha coses que canvien de banda.
Exacte, sí.
Bueno, escolta, sí, no, no, ja, jo ja sé per on vas, Marc, però jo crec que pesa, és més per l'escut que no pel color de la samarreta.
L'escut diferent, que per
cert... Et dic una cosa, si ha de servir per això...
Sí.
Em pojo al carro de la samarreta blanca.
Ja hi és,
ja tenim el títol. Guanya a la final de la Champions amb la samarreta blanca i guanyes i es cou a l'altra banda.
I que els que porten el xulet a la boca no vagin tracatrà amb el d'això.
Jo, per cert, trenco una llança a favor d'Oriol Jové, que es va quedar sol amb una reflexió, que és l'escut és l'antic a la samarreta blanca, però en canvi Ter Stegen porta l'escut nou, l'escut de sempre. I això a mi no em sembla bé. Algú va dir, és que files molt prim. Doncs estic molt amb l'Oriol.
Home, no, han de ser els 11, han de portar el mateix escut.
Gràcies.
Sí, d'acord.
Fantàstic.
Fantàstic, molt bé.
No em pensava que parléssim de la samarreta, però m'ha agradat molt aquest inici. Esportivament, alguna reflexió?
Típic partit de pretemporada, errors que no es poden cometre en defensa, típic despistada de Christensen, pues, que et relaxes un moment i veus que els de l'Arsenal van amb 5 marxes més. I a mi la part ofensiva, bueno, al final veus ganes. Veus a un Ferran Torres que sembla que ha passat pel gimnàs en aquest estiu, perquè almenys amb el morenet, el cabell també, se'l veu més,
home,
més fet.
Per fi va començar una pretemporada,
sí,
com Déu mana.
I va sortir ella a parlar, i crec que també ho va deixar bastant clar el que volia. Sí. I per tant, no sé si va agradar gaire a direcció esportiva. I, òbviament, vaig trobar falta una miqueta al mig del camp, perquè no el van veure Oriol Romeu, Gundogan a la primera part, que al minut 15 crec que apareix Gundogan a pantalla i dic, ostres, està jugant Gundogan, no els van veure, però és el que diem, típic partit de que als entrenadors no els agrada, perquè van i venen, però és el típic primer partit del Barça de pretemporada, que es queixa Xavi, després en parlarem, suposo, però és culpa teva com a planificació de jugar el teu primer partit contra un equip que saps que en farà 5 abans o 4 abans que tu.
Això deia algú a la redacció, que... de fet, ara li pregunto l'Àngel, però escoltem què va dir Xavi. Aquestes declaracions que han causat sensació, diguem-ne, respecte a la intensitat de l'Arsenal ahir.
M'ha sorprès molt, la veritat. No és normal aquesta intensitat, aquestes tantes faltes, no?, tàctiques i... Bé, no és normal, però bé, és futbol, tothom vol competir, però és un partit amistós. Nosaltres, evidentment, ens l'hem pres seriosament, però ells estan a un altre nivell de ritme, d'intensitat, físic, s'ha notat, no? Tot i així, jo crec que hem acabat molt bé.
I això li va respondre Mikel Arteta, entrenador de l'Arsenal.
Nosotros queremos ser siempre muy dominantes y jugar en campo rival y asfixiar al rival. Los jugadores son muy competitivos, estamos jugando ante 70, 80 mil personas y al jugador al final se revela y quiere competir y quiere ganar y yo creo que no está en nuestras manos. Nos podemos tener una idea de lo que queríamos que pasara en el partido o controlar ciertas cosas, pero en el momento que el balón empieza a rodar, que ha habido la primera falta, que ellos han hecho el primer gol, se ha visto que ha habido un cambio ahí.
¿Comentaris?
Al final crec que el màxim respecte del rival és que jugui a tope, diguéssim, vull dir, al 100%, i l'Arsenal té una final contra el Manchester City d'aquí, crec, una setmana o dos. Els jugadors volen ser titulars, volen demostrar-li a Arteta que han de jugar aquest partit. És normal que ni mirin el rival que tenen si venen de que han estat dos dies o tres tancats a l'hotel, que si és el seu primer partit. Aquí és el que et dic, l'Arsenal va fer el seu partit i el Barça va fer el teu. Que Xavi es pugui queixar perquè se li podia haver lesionat algun jugador, bueno, allà és cosa de Xavi, però jo crec que l'Arsenal va fer el partit que havia de fer.
A mi em sap greu perquè normalment considero a Xavi una persona molt, molt conseqüent i molt sincera a les rodes de premsa, i no sé, perquè vaig arribar a pensar en algun moment, si tot el tema Getafe, Jardinero i totes les crítiques aquestes desmesurades que van arribar des d'on ja sabem al final de la temporada passada, ha passat factura en el sentit que hagi pogut pecar de prudent, perquè tota l'estona deia no hi ha excuses, no valen les excuses. Home, doncs poder ser conseqüent i haver dit alguna excusa t'hagués portat a fer un discurs més coherent, en el sentit de deia no és qüestió d'igualar la intensitat amb un equip que porta 4 partits ja de pretemporada. Home, doncs és normal que un partit que porta un equip que porta 4 partits surti moltíssima més. Després comentava temes del centre del camp, en algun moment hem dominat. No, no, hi ha hagut despistes que són normals a pretemporada, doncs digue-ho, sense cap mena de no sé, em va semblar com que no estava...
Jo, sobretot, el fet de... Tu pots queixar-te que hi hagi que el rival tingui més preparació, tu pots lamentar que tu tinguis menys preparació, home, però queixar-te de la intensitat del rival, de si feia molt... Sí, l'Arsenal va sortir i va rascar, sí, d'acord, l'Arsenal va rascar, però són partits per preparar-se o no són partits per preparar-se?
No es podia queixar del sol, com a Getafe, perquè no
feia sol. No, no, és que el normal seria queixar-se si hi ha poca intensitat.
Jo crec, correcte.
Jo crec que Xavi, l'explicació que li dono, això que li intentaves buscar tu, Andrea, és que Xavi és un tio que quan estem en plena temporada, és el seu tarannà d'entrenador, com molts altres, com Guardiola ho feia en el seu moment, com Luis Enrique, és carregar-se, com Mourinho fins i tot, carregar-se ell a les esquenes, mitjançant comentaris i el protagonisme i els focus perquè no vagin cap als jugadors. Llavors, jo el que interpreto és que ahir Xavi va actuar, no va saber què posar-se en el context de pretemporada i va actuar com si fos un partit normal de durant l'any, de dir, no, escolta, em poso al mono de, mireu-me a mi, que tothom parli a mi, perquè no m'interessa que es parli de segons quines coses.
És una lectura que jo no havia fet i que pot ser que sigui així. Aquesta te la compro.
De si aquest està fora de forma, de si aquest li ha donat 5 minuts i en aquest li ha donat 15 i en aquest li ha donat 20, tiro això, tothom parlarà de que m'he queixat de la intensitat i condueixo el discurs cap a on mi m'interessa.
Si és així, jo t'ho compro.
És el que intento, és l'explicació que intento trobar més lògica.
Sí, sí, sí. Ara, de la resta, no acabo de... A part, quan jo crec que és un comentari que, i el que deia l'Andrea, és un tio que sap el que són les rodes de premsa, sí. El coneix...
Sap el missatge que dona.
Sap el missatge que dona, coneix l'impacte que tenen les seves paraules.
I tant.
I que les primeres de postpartit d'una temporada, d'una pretemporada, que la temporada és molt llarga, siguin aquestes, a mi em va sorprendre, sí. La veritat. A més, de fet, ja se les va mig tenir Arteta al final del partit.
Sí, sí.
Que es van anar a donar la mà i tots sabem que Arteta és un tio vehement.
I
intens, i que li agrada això, però...
L'única relliscada per mi d'aquestes paraules, que jo crec que no va calibrar, que és que el següent partit és contra el Madrid. I que Madrid ja l'estaran esperant, ja ho estaran preparant, i ja, sí. La olla a Madrid ja l'han posat, ja han posat l'aigua, ja han posat el número al 8, a la vitroceràmica, ja han posat el 8, i ja està començant a fer xup-xup.
Sí, sí,
llavors,
sí.
Aquestes paraules de Xavi, jo crec que, conforme es vagi apropant al partit, veurem a Madrid com alimenten el monstre de la intensitat i de que no quieres intensitat, Xavi, aquí la tindràs.
Sí, sí.
És l'únic que crec que...
És que al final has de creure el que diu l'Àngel, que ho fa per emportar-se ell totes les culpes, perquè si no... Dius, és que què prefereixes? Anar-te'n com abans em sembla que anés a Irlanda i jugues contra un equip i li foties 12
sí,
i què prefereixes aquests partits?
El Bayern va guanyar 27-0.
Sí, és veritat.
Si no vols intensitat, vés a fer això. Vés a passejar-te a algun lloc i jugues contra 4 equips que et fotràs 10...
Sí.
Ja està, però benvinguda sigui una pretemporada on el primer partit jugues contra l'Arsenal, ara contra el Madrid, i perquè ens han perdut el de la Juventus.
Sí.
Ho vam buscar l'altre dia, l'últim partit en el que hi ha hagut una grandíssima golejada en pretemporada, 0-14, Stage d'Holanda, l'any 2000.
Clar.
Serra Ferrer. Des d'aleshores ja van començar a canviar les coses, 2003 la primera gira, i a totes les pretemporades gairebé mai el teu primer rival és un sparring.
Sí, sí, sí. En fi, llevat d'això, que és un comentari que també jo crec que ha, diguem-ne, causat bastants comentaris, i el volíem comentar també a la tertúlia. Ahir, un dels noms propis, i de veritat que hem estat donant-li voltes a redacció, perquè les pretemporades són molt temps de... que descobrim un nano i el posem, l'elevem al cel. I després aquest nano potser no compleix amb les expectatives. Però alhora hi ha vegades que descobrim nanos que acaben sent boníssims. Per tant, poc o molt volíem conèixer més. A més, sempre són els que ens agraden, els que són realment desconeguts per alguns, que jo sé que n'hi ha que els coneixeu molt. Però Fermín, aquest jugador que a més em va agradar molt, ho vaig dir ahir, que Jaume Marcet em digués el primer dia, quan pràcticament ningú parlava de Fermín, que compta amb aquest nano, que sembla que agrada molt a Xavi. Qui és exactament Fermín? Marc, vull dir, per acabar de conèixer-lo, i ara trucarem algú que el coneix molt bé.
Aquest és un nano que té una història molt semblant a la de molts altres futbolistes quan han arribat al planter del Barça. És a dir, el Barça va veure tornejos d'aquests de nens petits, i amb edat a la vi, Jordi Roura va veure un torneig i veu que al Betis hi ha un nano baixet, petitó, que la toca bé, acostumen a agradar aquest tipus de futbolistes al planter del Barça, i decideix portar-lo. És un futbolista andalús i després de passar pel planter del Betis, com Gavi, recordem-ho. En aquest cas va venir un pèl més tard, perquè Gavi va venir com a l'avi. Fermín arriba a l'etapa infantil i és un futbolista que ja des de ben aviat doncs comença a entrar bé en els plans de tot el planter, de tot el futbol formatiu del Barça, sempre amb Jordi Roura com un dels padrins o com un dels protectors del futbolista dins d'aquest futbol formatiu. És un jugador que sempre també, i això també ho explicava el Jaume Marcet, és dels que ha estat sempre el petitó, una sí. mica com li havia passat al propi Gavi, com li va passar a Riqui també en el seu dia, com li va passar al mateix Iniesta, fins i tot a Messi, i és un jugador que li ha anat costant, a mesura que s'ha anat fent gran, el poder introduir-se dins dels mig dels camps més físics. Què va decidir? A diferència de molts altres futbolistes, en lloc de quedar-se per intentar lluitar per una plaça al Barça Atlètic, va dir... tinc una oferta per anar a prop de casa, és veritat que Linares no està ben bé al costat de Huelva, de fet està a l'altra punta,
sí.
i se'n va anar cedit. Com ha acabat tot plegat? Doncs sent ell el màxim golejador i el màxim assistent del Linares la temporada passada, tot i ser migcampista. Per tant, és un cas d'aquests que no estem gaire acostumats, perquè molts dels nanos joves tenen por a marxar cedits tan aviat. I ell, en el seu primer any de sènior, ja va marxar al Linares, on va fer una molt bona temporada.
Sí, al final, com explica el Marc, el procés de maduració que ha fet Fermín amb aquest últim any és espectacular, perquè Fermín arriba aquí al infantil A, procedent del Betis, i juga a la banda esquerra. Me'n recordo el primer amistós que va jugar, jo hi era, i ja veies cosetes, però, clar, el que parlem, al final, físicament, a futbol base, doncs ja saps, jugues contra equips que són molt pitjors que tu futbolísticament, però que són grans, i per tant, en el Barça, doncs, et costa. I ha anat passant temporada a temporada, mantenia el nom, però a nivell de joc no era el titular quasi mai, diguéssim, entre les segones parts, no li acabaven de trobar el lloc, i és que el juvenil A, tampoc acabava de despuntar, però bueno, aquesta aposta de club del Barça, que a vegades fa amb aquests joves, de dir, mira, et renovo, et cedeixo, i a partir d'aquí aviam com va. I ell es readapta en lloc de l'extrem, que allà sí que has de buscar molt l'1 contra 1, i si no tens físic no et dona, venir cap al mig. I a la mitja punta, en aquesta posició que el Barça no té, a la mitja punta és allà on Fermín és on fa una temporada espectacular, a més l'acompanya el físic, perquè ara mateix tu veus a Fermín ara i veus el Fermín del 2016, mirat ara que era, és que era molt petit, i a més que això ho parlàvem amb els entrenadors i tal, els pares també ho són, són molt baixets els dos, perquè això es mira, a vegades veus el nen i dius, bueno, però el pare és alt,
sí, deixarà, ho acabarà sent.
I veies els dos pares també que són baixets i dius, ostres, quina llàstima, perquè té molta qualitat, però sembla que potser es pot quedar. I per sort ha fet aquest canvi i ara...
És el que anava a comentar, és un fenomen molt similar al de Nico González, que en categoria a la Vi, fins, el cadet ja va fer el salt, però sí. En Benjamí i a la Vi eren dels petitets, eren dels esquifits, i que ha fotut, perquè això no ho pots controlar, això al final és genètica, ha fotut un salt de creixement que l'habilita a tenir unes condicions físiques per jugar en això, però jo recordo... Albert, que també ha seguit molt la Masia, les típiques imatges de residents de la Masia, del grupet del Xavi Simons, sí. de l'Alastruei, del Ledo sí. Reis, tots aquests, veies el Fermín que semblava que era el germà petit de tots.
Perquè o sigui... és d'aquesta quinta?
Sí.
És d'aquesta quinta.
Clar, però físicament veies els altres, que eren molt més grans, i els grups, perquè a més va ser una pinya que van fer molt...
Sí, Arnau Solà, que ara està al Cartagena, el Ledo Reis...
Va fer un grup molt tancat, perquè eren residents de la Masia, sí. compartien habitació, compartien estudis i tot, i visualment la imatge impactava, perquè sempre que veies el Fermín era, ostres, és que era un marrec, i ara ha fotut l'estirada i afortunadament, i jo crec que a mi m'agrada molt aquesta gestió de sobretot
s'ha d'anar en compte, no? Però
és amb l'únic que ha sortit,
però si t'hi fixes,
que vas intentar,
l'important és que ha arribat en silenci.
Clar. Per això.
Aquest és el tema. O sigui, per exemple, el cas oposat, no els comparo a nivell...
A nivell
qualitatiu, no els vull comparar. Però Lamine és un noi que portem parlant d'ell, que amb 15 anys el coneix tothom, i Fermín, a mi m'agrada més l'evolució. O sigui, jo per un fill meu, jo li recomanaria, o li donaré això, que no facis soroll, que vagis amb discreció, que ja tindràs temps d'arribar al primer equip de la Barça,
El problema és que Lamine destacava molt ja, també de nom, perquè tenia una qualitat que no he vist mai, el futbol 7 ni el futbol 11 del Barça, i per tant, t'emocionaves perquè veies els gols els de Jaume Mercè, que cada vegada seleccionava el 5, sempre estava Lamine, i en Fermín, com ha tingut aquest procés lent de que no destacava, és com que el que diu l'Àngel, això seria l'escenari ideal per tots, és durant fins a juvenil que ningú et conegui.
Sí.
I allà a juvenil apareix Aleix Garrido, un altre jugador que ha estat també als Estats Units, que també és un altre jugador que ha viscut sempre a la sombra de Gavi, o d'Ilias, o tota aquesta generació del 2004, és un altre jugador que la que el comencem a veure regularment, jo crec que a la gent també li agradarà molt, i també ha viscut aquesta etapa més tranquil·la, més relaxada, perquè no s'han portat els focus.
També és veritat que agrada molt, però el que està bé és que siguin jugadors que un cop arriba aquest impacte, i que ara en parla tothom, perquè ara en parlem tothom de Fermín, i que consta que a Xavi li agrada molt.
Sí, molt.
Ahir, de fet, el veia amb el
demostra.
Partit, ho demostra, correcte, el veia amb el partit donant-li allò, parlant amb ell...
Ahir li passa per davant a Marc Casado i a Jarrido, i a dos migcampistes que ja han jugat a Barcelona.
Que la gestió d'aquest boom sigui ara molt bona, no? També va molt amb el perfil del nano.
És molt tranquil·let.
Sí?
Sí.
El Barça et dediqui al primer equip, perquè el... Jarrido i Casado han jugat en partit.
Sí, clar, per això són dos jugadors que Xavi els coneix de sobres, i ahir Xavi, conscient de que s'està parant de Fermín, perquè ja s'havia explicat doncs, que a ell li agrada molt, el posa en l'equip titular, que sí que és cert que Gavi tenia aquestes molèsties, però amb un escenari normal poses a l'Aleix Garrido, poses a Marc Casado. Sí. I no, ell diu, poso a Fermín, i per mi va estar bé, perquè se li veu cosetes de no sol amb joc, sinó sense pilota, també. Uh-huh. És a dir, quan perdia la pilota, com va la pressió, tota aquesta... Perquè li van pitar una falda ja, que no sé qui es va enfadar. Que no era falta, la roba perfectament a la frontal de l'àrea, i no sé què... Vull dir, l'àrbit no sé què va pitar. Però és un jugador que, a més de la qualitat tècnica, també se li veu aquest sacrifici que tant vol Xavi també per al mig del camp.
Sí, sí. La temporada passada va jugar el Linares. El seu entrenador és l'Alberto González. Fem una pausa, un minut... I truquem a l'Alberto perquè ens expliqui alguna coseta més de Fermín.
RAC 1. Tot, regalar tot el que t'imagines és possible amb la nova targeta regal Anna Clau. Oci, restauració, moda, moments, literalment tot. Regala Anna Clau.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Ràpida, ágil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona. RAC 1.
Tú dirás, amb Dani Aguilar.
Dos per sobre de les 11 de la nit d'aquest dijous 27 de juliol del 2023 amb l'Àngel Pérez, amb el Marc Brau, també el tinc per aquí, amb l'Albert Roger i també amb l'Andrea Ginés. Millor de temperatura, ja estem bé, estem tots estables. Gràcies. Ara té una miqueta de calor l'Àngel, però no passa res. I també amb qui va entrenar l'any passat a Fermín, aquest nano que va traient el cap a poc a poc i que s'ha de tenir molta prudència, que aquí ens agrada molt tenir prudència i crec que és molt important també des de la nostra posició tenir-la, però que la temporada passada ja va fer un tros de temporada a primera divisió amb el Linares. Qui l'entrenava era l'Alberto González. Hola, Alberto, ¿qué tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pensaste ayer cuando viste a Fermín?
Bueno, la verdad que es una satisfacción grande. Al final, el ver crecer a jugadores que has tenido, que has trabajado con ellos, pues te ilusiona, te llena de satisfacción y bueno, y me gusta lo que di.
Ahora te pregunto por lo futbolístico, pero hablábamos de su carácter. ¿Qué tipo de chaval es? Porque es un chaval que ahora quizá mucha gente lo estará mirando, ¿no? Y habrá muchas miradas dedicadas a él. ¿Cómo es como chaval?
Pues yo creo que es de lo más importante y de lo más grande que tiene. Yo creo que por encima del futbolista está la persona. Y es una persona impresionante. Tiene una humildad enorme, que eso yo creo que es lo que le ha ayudado a evolucionar como lo va haciendo, porque tiene esa predisposición para aprender, para coger conceptos nuevos, un carácter muy extrovertido dentro del grupo, aunque fuera pues sea más calladito, pero sí. En el día a día con el grupo tiene una relación fantástica con todos los compañeros y es muy extrovertido, muy juguetón. Muy divertido, entonces yo creo que la persona, creo que es mejor incluso que el futbolista.
Que pueda asumir bien todo lo que le viene ahora, ¿no? ¿Tú crees que lo va a poder asumir bien?
Estoy convencido de que sí, porque tiene esa humildad como para no creerse, para no confundirse, ¿no? Que muchas veces cuando tocas esto, estás tan en el punto de mira, ¿no? Pues a veces te confundes y te crees que estás por encima de otros y tal, y yo creo que a él no le va a pasar.
Ya sabes que aquí en el Barça estamos obsesionados con las posiciones, con los sistemas, somos muy pesados con esto. Exactamente, ¿en qué posición jugaba la temporada pasada Fermín? Porque claro, el medio del campo del Barça estaba rotado ahora. ¿Dónde crees que pues, desarrolla mejor su posición?
Ese justo fue el cambio que hicimos nosotros, creo con él. Él venía más habituado a jugar como medio volante, ¿no? Con un típico dos medio volantes que el estilo Barcelona, ¿no? Y ayer sí que es verdad que lo vi más con dos por detrás y uno por delante, en vez de al revés, ¿no? En vez de con un pivote y dos por delante. Y bueno, nosotros lo utilizamos o ahí en la media punta donde lo hizo ayer, o falso banda izquierda, pero con total libertad para ir hacia adentro. Entonces nosotros jugábamos un poco. Había veces que jugábamos más parecido a lo de ayer y otras veces en las que partía desde fuera, pero siempre para ir dentro, porque al final es un jugador más de por dentro.
Con toda la calma que requiere el tema, y que tú, como ahora estás en el segundo equipo del Betis, después hablaremos del Betis también, que hay mucha gente del Barça que está yendo para allí, pero con toda la calma que requiere el tema, ¿qué tiene que hacer Fermín esta temporada? ¿Dónde es su sitio para poderse desarrollar más?
Bueno, yo creo que no hay dos situaciones iguales, es que depende del contexto. Yo no estoy dentro como para saber cómo está el Barcelona ahora mismo, cómo está la plantilla de primer equipo, cómo está. Habrá que ver cómo se ha comportado él dentro de esa plantilla. Al final es que no tengo la información necesaria como para ese tipo de decisiones. Yo sé que bueno, que a él le, a priori a él le ilusionaba más poder jugar con plantilla ya senior, porque se ha adaptado muy bien a jugar con hombres y con personas mayores. Yo creo que se le vino muy bien el año pasado, más que jugar con gente joven, ¿no? Porque, bueno, se adaptó muy bien a la exigencia de los mayores, ¿no? Al final los jóvenes pues muchas veces pues como que tienen otra mentalidad, un poco más... que no valoran lo que tienen entre manos, tal vez, ¿no? Por esa juventud, por esa falta de experiencia, y él se adaptó muy bien al grupo de gente más madura, que son ya, están más asentados en la profesión y que son más conscientes de lo que es ser futbolista profesional.
Era el chaval entre los hombres, ¿no? Lo cuidaban un poco así.
Sí, algo así. Se adaptó casi mejor, se llevaba bien con todos, pero tuvo... Bueno, a nivel de puramente de futbolístico, aunque luego fuera del campo, pues se relacionaba más con los de su edad, porque cada uno tiene, evidentemente los que ya tienen niños y tienen sus familias y tal, pues van a otro ritmo diferente fuera del campo. Pero lo que es dentro del campo, dentro de la dinámica de trabajo, su relación era tal vez más con los mayores, con los que ya están más asentados en lo que es la profesión de futbolista, ¿no? Y bueno, y tal vez él... yo diría que si no se queda en primer equipo, yo diría que su futuro puede estar más relacionado con tocar un equipo de fútbol profesional, una sección y tal, que con entrenar, que con dinámica de filiales y cosas de estas.
¿Segunda división?
Es una percepción muy personal, ¿no?
Sí.
Y que habrá que ver teniendo toda la información, pero mi sensación va por ahí.
Algo en segunda división, quizá.
Puede ser.
Sí, bueno, veremos. Oye, y acabo, está yendo mucha gente del Barça para el Betis. Va a haber ahí una colonia catalana importante, ahora que has hecho tú por el Betis también.
Bueno, al final el modelo que propone Manuel Pellegrini, pues tiene sus similitudes a nivel de posesión, de la importancia de los jugadores de calidad, con capacidad para posicionarse bien y para tener tiempo de balón. Y la escuela Barça pues se basa en esto, ¿no? Entonces al final es relativamente normal que haya este tránsito de jugadores, ¿no? Porque son jugadores ya adaptados perfectamente a la idea de Manuel Pellegrini, que yo creo yo, ¿no? Que tendrá que ver con esto.
Sí. Pues a ver cómo le van las cosas tanto a Collado como a Xavi Riad, como vaya, Bartra, vueltos, hay muchísimos jugadores o con passado o com presente o com futuro blaugrana en el Betis. El seu segon entrenador, l'entrenador del filial, és l'Alberto González, a qui li deseamos tota la sort del món en esta temporada, i que ens ha explicat una mica més com és Fermín López, aquest nano que és una de les sorpreses de la pretemporada del Barça. Alberto, suerte esta temporada, gracias, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Tu diràs. Amb Dani Aguilar.
Fermín, un dels noms propis del partit d'ahir, l'altre, el començava a glossar l'André al principi i crec que, vaja, jo també em quedo amb aquest nom, per les espurnes, per les possibilitats que pot donar, perquè és un jugador diferent, perquè és un jugador que ha crescut i que és apte, que tenint en compte com està el club, no, pot ser una possibilitat atractiva en molts sentits i en moltes perspectives diferents.
Sí, que al final és el jugador que més s'assembla al jugador pel qui més has pagat que tens a la plantilla, que és Dembélé, i és el que dius, és que és una espurna, és una cosa que fins ara el Barça no tenia a la banqueta. Tu ara mateix jugaves amb Dembélé o Rafinha de titular, perquè quan estaven els dos bé eren aquests els titulars al davant, junt amb Lewandowski, i si necessitaves pólvora, si necessitaves gol, tenies a Ferran i tenies a Ansu, cap dels dos estava bé. I potser seria una alternativa més que interessant.
Sí, a més, en funció del sistema, també. Perquè jo és que ahir ho pensava, i pensava, el que em dóna el cos ara, estem a pretemporada, tot és mentida, ja ho sé. Però el que em dóna el cos ara, amb el 4-3-3, a mi es fotre Dembélé per la dreta, Abde per l'esquerra, Lewandowski al mig, i au, que passi el que Déu vulgui.
Bueno, és que al final el que hauríem de fer a tots és agafar, pujar-nos a la màquina del temps, tornar al 2008, i en comptes de dir-li Abde, dir-li Pedro. Aleshores, Pedrito. Hi havia un xaval que es deia Pedrito, que la gent se n'enfotia perquè es deia Pedrito, i va haver-hi algú que es deia Pep Guardiola que va dir, pues mira, es dirà Pedrito o es dirà Manolito, però jo aquest xaval aposto per ell, confio en ell, li dono continuïtat, me'l crec, i un dia Pedrito es va treure les tres últimes lletres del nom i va passar a ser Pedro. Pues jo crec que ara hem de fer el mateix amb Abde, o sigui, te l'has de creure. I per creure tal, el que has de fer és donar-li continuïtat. O sigui, al final, un futbolista, i sobretot al nivell més alt, el que necessita és continuïtat per demostrar que pot ser un jugador important al Barça. El que no podem fer és cedir-li fogonades i que tingui partits puntuals i individuals per mostrar el seu talent, perquè a més el jugador està molt més pressionat si sap que té una revàlida, que és el dia en què ha de demostrar, que si no ho sap, si, d'altra banda pensa, ostres, jo sé que tindré 10, 12, 15 partits, estic tranquil, si no és aquest serà l'altre, però a la llarga demostraré que puc jugar al Barça.
A nivell tàctic, primer hauríem de veure què vol fer Xavi.
Clar, clar. Per això et dic, és que amb el quadrat...
Però està bé alternatives, també.
Sí, clar. Però, clar, si tu vols que Alejandro Valde sigui un lateral molt llarg, la figura d'Abde et tapa la banda esquerra, perquè Abde el que et buscarà és obrir el camp i buscar-lo contra 1. Per tant, Valde ja no tindrà aquest carril per l'esquerra per transitar.
Però potser als 90 minuts no pot estar Valde jugant tan llarg.
Per aquí, òbviament, te la compro en el pla de... sortida al minut 70 a resoldre partits. El dubte que tinc jo és, per mi, lo d'ahir no és casualitat, que sortia l'11 titular, però el dubte és si és Xavi el que el posa per declaració d'intencions d'Abde al Bui i me l'he de quedar,
o és el club
que diu he d'ingressar com sigui per algú, Ferran no me'l vol ningú, Ansu no vol sortir ni a conya, Abde, aviam si fa una bona pretemporada, em ve un anglès, es torna boig i em fica 25 milions sobre la taula i el venc.
No, però Xavi el vol,
Sí, no, per això et dic, però saps que des del club potser també interessa que se'l vegi molt.
Xavi el vol i l'estaf el vol. Sí. Si surt serà només per un tema econòmic.
Clar.
El que passa és que, clar, és el tema, abans ho parlàvem també a la redacció, si et vens a Ansu, és un ingrés claríssim.
Però jo aquesta carpeta ja ni l'obro perquè Ansu no vol sortir.
Ferran, per amortitzar-lo, l'has de vendre com a mínim per 30-40 quilos.
I tampoc pot sortir perquè ho va deixar claríssim ahir.
I Abde, clar, va costar 1 milió d'euros el seu traspàs a l'Hèrcules.
I va pagar la clàusula.
La qüestió és, algú es tornarà boig amb aquesta milionada per Abde?
No, boig no, però és que, clar, potser el Barça...
No, d'algun lloc ho hem de treure, això està clar.
No, però és que potser el Barça ara 10 també els ho ve, potser. És que, clar, és que aviam l'escenari que anem, perquè sí que es confia molt, no? Avui, no sé si s'ha acabat d'anunciar, però aquesta palanca, nova palanca, que sí, permetrà sí, que s'inscriguin, la vull veure, i tant de bo la Lliga la vegi també amb bons ulls i es doni tot, però és que si no estem a dia
27 de juliol, el dia 12, el 13, el Barça debuta a la Lliga, i de moment no tenim inscrits a ningú. Sempre s'anava dient que has de vendre jugadors, has de vendre jugadors. I Abde, encara que a Xavi li encanti, jo crec que el club, si ve 10-15 milions, el club dirà, hem de prioritzar l'economia i ha de sortir. Perquè, a més, Abde, a la plantilla actual, és que tens a Rafinha, a Dembélé, a Lewandowski, tens a Vitor Roque, si arriba el gener, que veurem si arriba, tens a Ansu i Ferran Torres, clar, és que tens 8 jugadors per 3 posicions.
Però, al final aquí hi ha un problema, Albert, que jo crec que has dit molt, de forma molt ràpida, d'Ansu i Ferran no volen sortir, per tant, ja els tanquem la carpeta. Bueno, escolta, o no, eh?
Sí, però com ho fas?
Bueno, pues, com a club i com a entrenador t'has d'imposar i has d'agafar el jugador i dir, escolta, no jugaràs. Que sàpigues que no jugaràs.
Sí, però...
I punto. Si realment l'entrenador, l'aposta de l'entrenador és Abde, i ell vol Abde i preferiria que marxi un altre jugador, escolta, i el president, i la secretaria tècnica i l'àrea esportiva han de suportar a l'entrenador i donar-li plens poders i reunir-se amb el jugador, es digui Ferran, es digui Ansu, o es digui qui es digui, i dir-li, escolta, que sàpigues que si no vols marxar, no marxaràs, òbviament, perquè no podem fer-ho, però no jugaràs. I aleshores posar una mica de pressió perquè cedeixin.
Crec que Ansu ja ha demostrat per activa i per passiva, i que al final, si hagués vingut Messi, ja veuré, haguéssim vist el que hagués passat amb Ansu, però sense Messi Ansu es vol quedar 100%. I ahir Ferran, els companys que teníem allà avisen dels que havien de sortir, que havia sortit Oriol Romeu, Gundogan, i havien dit Dest, i t'apareix Ferran. Per què surt Ferran ahir i diu vull parlar? Perquè ha marcat un gol i perquè vol enviar el missatge a tothom de dir, jo tinc contracte, i a més ho diu amb un to mig enfadat, dient, això és la premsa que parla molt, però jo tinc claríssim que tinc contracte i aquí em quedo.
Els teus desitjos...
Bueno, yo creo que los nombres lo colocan los periodistas. Yo creo que al final yo tengo contrato aquí, voy a quedarme, lo tengo claro. Creo que estoy capacitado para poder jugar en el Barça. Lo que se diga a mí me da igual, la verdad. Al final tengo que estar tranquilo conmigo mismo, trabajar como el que más, porque al final yo creo que la recompensa...
Sí, però és el que diu...
Matant el missatger, com sempre.
Sí, jo en aquest sentit estic amb l'Àngel. Qui dins del club realment vol i es creu a Ferran Torres com a projecte del Barça,
vale, però tu,
a dia d'avui? Ja sé que hi ha tots els condicionants
econòmics.
No, però tu,
Giro, quin equip vol a Ferran Torres?
No, clar.
Vale, sí, ara, clar, jo poso la tercera pota, i ara poso la tercera pota. Per cobrar 12 milions, clar. Si només pots cobrar 12 milions o per Ferran o per Abde, per quins coses? Oblida't d'amortitzacions i de lo que t'ha costat,
sí,
a dia d'avui.
Sí, però no pots oblidar d'aquestes
amortitzacions. Bueno,
ja, és el problema.
Però
a dia d'avui és
però tècnicament, si a mi em diuen, tinc a Ferran, tinc a Abde, bueno, a mi, jo parlo de club, has de mirar i dir, escolta, ingressaré 12. Has de valorar quin jugador t'interessa més tenir a la teva plantilla, perquè és que igual, abans deies, Albert, ostres, que potser 12 els agafen per Abde. Sí, per què? Perquè tot és plusvàlua, perquè no t'ha... Bueno, has pagat la clàusula aquella a l'Hércules, però és irrisòria. Llavors, els agafaries perquè tot és plusvàlua, que sonaria una mica el cas que sí, no? També, que si et venen amb 15 o 20, doncs ho agafaràs. Però escolta, vale, sí, és amortització. Doncs escolta, no fan tants malabars financers, no? I fan palanques i repalanques i superpalanques. Doncs escolta, doncs busca una manera de compensar la pèrdua que farà vendre Ferran. Però si esportivament l'entrenador vol un jugador, escolta, tu has de fer mans i mànigues perquè l'entrenador tingui el jugador que vol.
Sí. No, i s'intentarà, imagino.
Però parlant en plata, la putada és que ara no estàs en aquestes circumstàncies. Ah. Perquè econòmicament està el desastre que em fa l'efecte que, malgrat que tu pretenguis això, t'has de menjar determinats gripaus.
I que al final...
I que el jugador ja veus que no ho posarà fàcil.
I que agradi o no, Ferran Torres també té el seu dret de dir, a mi el Barça em va fitxar fa un any i mig, se'm van prometre unes coses i jo les vull intentar amb els anys de contracte que tinc. Perquè, òbviament, els jugadors també, el contracte que firma, perdeu per malament, perquè alguns afirmen i volen marxar abans, però també si firmes, jo també estàs en el teu dret de dir, jo el vull acabar aquest contracte, perquè jo l'he firmat, he apostat pel Barça i vull ja estar aquí 3 anys.
Això té dret, però Ferran per mi el que ha de fer és callar una mica més, perquè sobretot no sortir només quan marques un gol, perquè recordo que quan va marcar contra l'Elche després de 25 milions de jornades sense marcar un gol es va ensenyar la samarreta, com dient aquí estic jo, home, doncs gràcies per recordar-nos perquè ens havíem oblidat.
Jordi Alba ho feia molt també, quan feia bon partit sempre sortia a parlar.
Ansu i Dansu, exacte, i Dansu, hi ha, diguem-ne, certa confiança?
No. Però tampoc desconfiança. És com que sempre hi ha esporres, no? Ahir va tenir moments
així elèctrics. Sí, correcte. Va tenir una arrencada que dius...
Sí, i sempre contra el Madrid crec que va ser també, no? Que va cuinar allà el gol la temporada passada i dius... Sempre tens allà una petita espurna que dius, podrà arribar a tornar? I és un jugador més que te'l veus proper, que el veus prudent, professional i a més això et genera encara tenir-li més... Bueno, deixar-li més marge, no? Sí, perquè tornis al davant.
El problema és que Ansu sempre li acompanyarà un run-run. Perquè quan no jugui, cada partit que Ansu Fati no jugui un partit sencer, o jugui 5 minuts, o jugui 10, després d'aquell postpartit hi haurà run-run, se li preguntarà al Xavi, i Ansu Fati per què no juga? Són d'aquests jugadors que et provoquen que durant l'any estiguis a sobre tant per bé com per malament. I ara mateix, per desgràcia, Ansu encara no està en aquell moment de tornar a ser l'Ansu que portava el 10, que se li va tot al club. Li
aquest
va,
és el problema.
Clar, li va donar tot el poder. Clar,
i la gran pregunta, té els condicionants físics per tornar-ho a ser...
L'altre dia donàvem la dada. És el jugador de camp de la temporada passada que més partits ha jugat.
Sí, ha jugat tot.
51. Sí. Sí, però sencers, sabeu quants? Poc. 14.
Clar, ah. Aquí està. Clar, clar. I Xavi ja ha demostrat que no és un amant d'Ansu Fati.
No.
I perquè quan no l'ha posat, tampoc li ha tremolat el pols. Clar, és que estem parlant de que si juga Ansu Fati, potser no juga Rafinha. O potser no juga Dembélé. Ja no estic parlant d'Abde, és que estem parlant que Rafinha, Dembélé i Lewandowski a priori ha de ser la davantera del Barça.
Amb Ansu s'hauria de fer un exercici totalment impossible, que s'ha jugat de la pel·li a Men in Black, et foten el llapis, sí. Que t'olies de tot el que ha passat.
Era un llapis?
I tu, bueno, no sé, un, sí. Una espècie
láser,
de...
Un no?
Láser, no? Sí, que t'olies sí. De tot el que ha passat i tornes a començar, no? Sí. Llavors hauríem de treure-li el 10, de tornar a començar, de tornar a que tingués la tranquil·litat i la relaxació.
Així se'l jutjaria... Des de certa justícia.
És que és el que diu l'Albert.
Parleu molt del 10, però jo no tinc la sensació que sigui això el que li està passant a Ansu. Ansu, des que es va lesionar, no ha tornat a ser,
Andrea.
I és un jugador que mai ha aixecat la mà. L'ha aixecat, com a molt, el seu pare. Però ell sempre ha estat molt professional
sí,
i ha assumit...
Sí, no, però jo no crec que li pesi a ell el número. No crec que ell li pesi el número, sinó que el fet de que porti
tampoc
el 10 fa que nosaltres, que tots, estiem constantment pendents de... El que deia Albert, per què el 10 del Barça és suplent?
Àngel, no, jo crec que no és pel número, crec que és perquè ens va il·lusionar tant en el seu moment...
Però el número és sinònim de l'aposta que fa el club. El Barça li dona el dorsal 10 a Ansu Fati perquè creuen que és el jugador que li marcarà més diferències amb els pròxims anys.
Li dona un gest de confiança i jo crec que fins i tot és un gest per animar el jugador a que torni a ser el que era i a l'entorn no li està posant la pressió. És una sensació de que tothom està esperant, però ningú l'està criticant. Per exemple, Ferran és un jugador molt criticat. Ansu no.
Sí, però perquè també el context és diferent. Ansu és de la casa.
Per això mateix.
Ferran ha costat 55 milions.
Pel caràcter.
I perquè Ansu hi ha el punt aquest de pobre, ha tingut les lesions, ell no té la culpa, donem-li marge...
Quan parles... se li està acompanyant i se l'està esperant.
Però això, veus, aquesta és una sensació que quan parles amb ells no tenen. Perquè ells et diuen, el club no ens ha acompanyat. Perquè hi va haver un moment que el club el va deixar una mica apartat. Perquè quan Ansu potser necessitava una regularitat de partits de 10-12 perquè tornava a la lesió per trobar-se la confiança, Xavi no li donava. Li donava els 10 minutets aquests i el que et deien ells és dir, ostres...
No només li donava 10 minuts, li va arribar a donar fins a 30
sí,
40 i no estava responent en aquell moment.
Clar, però diguéssim, venia del context on venia i, per exemple, a Dembélé li has donat 4 temporades, no sé quants partits,
clar. I
ells et posen exemples d'altres jugadors, dir, ostres,
sí,
mira aquest...
Són jugadors molt diferents, perquè Dembélé és un jugador que potser...
Però és l'aposta que fa... Xavi està enamorat de Dembélé. I Dembélé ho pot fer malament. 25 partits que jugarà 26.
Com a de, aquesta matinada, anava a dir ahir, ja no sé quan va ser aquest partit. Sí, aquesta matinada, tampoc, a veure, ha fet un bon partit, tampoc ha estat un jugador diferencial. Però amb unes espurnes, per això te'l comparava amb Dembélé, són jugadors diferents, són jugadors que et desequilibren, i això busca Xavi com a extrem. Ansu és un altre perfil, i o ets més regular...
Clar, però el que et vinc a dir jo és que Ansu fa un pas, perquè al final per mi el club és egoista aquí, pensa, aviam, ha marxat Messi, he de vendre samarretes...
És un moviment de màrqueting.
És màrqueting pur i dur, sí, i li poses una pressió al xaval, que era un xavalet que havia debutat amb 16 anys, i li dones el 10 amb 18, que és que al final, amb els entorns que tens, i és difícil, perquè també et ve, doncs, tens a Jorge Méndez, tens el pare...
Ah,
clar... I ell, jo estic a l'Andrea, ell és un professional...
Aquí vaig. Sí. I... És a dir, a mi em fa l'efecte que, clar, aquí entraríem al vell debat del representant, de qui te'n va, i l'Aix, de qui te'n volta, bla, bla, bla. Però em fa l'efecte, jo estic d'acord amb l'Andrea, en què de tots els elements, el que, diguem-ne, menys, com tu diria, responsabilitat té en el petit embolic que tenim, és el propi Ansu.
Sí
que és veritat que algú diu, home, però és que Ansu va acceptar el 10. Home, no et fot. Vull dir, com per dir que no el 10 del Barça. Home, doncs tu si et donen el 10, doncs tu agafes la responsabilitat i vinga, va, faig el pas
endavant. I que a veure qui agafava el 10 en aquell moment.
No, clar, per això et dic...
Encara li va fer un favor al club, diguem-ne.
Aquí et vaig, que ell...
Poca gent al Barça li hagués pogut donar aquell
moment. Ells els que es queixen és, hòstia, Ansu va fer el pas aquest aquest de dir, accepto el 10 amb el, tot el que comporta el 10, perquè era un xaval molt jove i una altra persona potser li hagués dit, no ho facis, perquè ara mateix el 10 et comportarà unes coses que amb 18 anys a tu no et pertoquen, que pertoquin a un altre i que s'espavilin amb Depay o que li vulguin donar a qui li donin. I ell acceptant-lo, i clar, després et lesiones, i és cert que al final pues, Xavi en el dia a dia no li transmetia, no en els partits, sinó en el dia a dia, en els entrenaments, no li transmetia aquesta confiança que Ansu creia que es mereixia. I aquí, pues, psicològicament, Ansu ho va passar molt malament, perquè ha estat 2 anys lesionat, i quan estàs lesionat és que et abandones tot el focus. Has de pensar que Ansu va passar de jugar partits amb el juvenil A, que no el coneixia ningú a la ciutat esportiva, a jugar amb el primer equip del Barça i a canviar-li el món, a passar de tenir 100.000 seguidors a tenir-ne 5 milions. Per tant, aquí també has de valorar una miqueta tot el canvi, i que, clar, et lesiones, passes un any i mig sol, anant a entrenar sol, que després recaus i recaus i recaus. És un cas molt especial, per això dic que crec que aquí el Barça, per mi, va barrar una miqueta, perquè no se li va donar més corda de la que jo crec que es mereixia un jugador com ell.
Creieu que amb Xavi a la banqueta li haurien donat el 10?
Bueno.
Faig l'afegitó al motiu pel qual faig aquesta pregunta. Sí, sí, creieu que Xavi no hauria sigut el que hauria dit, ep,
sí, atura-ho. Sí,
atura-ho,
sí.
No li donem el 10. Fem-ho a poc a poc.
A qui li dones?
No ho sé, però ell no.
Però el propi Ansu, jo vaig tenir l'oportunitat de fer una entrevista a Barça TV la setmana després que li donessin el 10, i el propi Ansu va reconèixer que també ho havien consultat amb altres, amb els capitans. Per tant, d'alguna manera també va ser un consens de vestidor.
Però també, Marc, els capitans en aquella època estaven ja amb la maleta a la porta ja, i pensant ja aprenent anglès.
Perquè Ansu tenia por de que dins del vestuari es veiés com massa ego de dir, mira, ja agafa el 10, mira aquest.
Qui eren els capitans?
Hi ha uns galons molt
marcats. Piqué, Sergi Roberto.
Ara et faré la següent
pregunta. Senyal de la prudència que té el propi Ansu.
Correcte.
Fa vèrtica el 10,
en això sí que d'acord amb l'Andrea, eh? O sigui, el que és la figura del jugador, ni un però, ni una crítica. Però una mica en la línia d'això dels capitans, la pregunta que us he fet amb Xavi, us la faig amb els capitans. Si Puyol hagués estat un dels capitans, li hauria recomanat a Ansu agafar el 10?
Jo crec que no, li hauria dit que no.
Llavors, aquí és on vaig, que al final...
Perquè
t'ofereixen el 10 del Barça, com l'has de dir que no? Pues potser has de calibrar en perspectiva de futur, i potser ara fer un pas enrere, després et podràs fer 2 o 3 endavant. I potser a dia d'avui Ansu hauria pogut agafar el 10 del Barça.
Jo és que potser tinc una perspectiva diferent a la de tothom, però jo et juro que sí que entenc que és un punt una mica egoista per part del club, però crec que era la millor manera de trencar amb l'era Messi, de desvincular el 10 de Messi, donar-li una persona completament diferent amb la que no compararies a Messi.
Jo no critico...
Si ho haguessis donat a qualsevol altre jugador, no l'haguessis pogut donar en 30 anys.
Per això et dic, jo no critico el moment aquell. Critico el moment un any després d'això. Que...
Però tu no sabies què passaria
amb Ansu. No, però el moviment del club amb Ansu i la gestió del dia a dia que es va fer amb Ansu, amb un jugador que tu feia un any li vas anar a demanar de, ostres, agafa'ns el 10 i tal.
Tu no li pots donar més facilitats a un jugador, més minuts a un jugador, pel simplement del número que porta la samarreta.
Però no és això. Però tu, al final, a qualsevol persona que hagi estat en un equip, tu saps si l'entrenador té feeling amb tu, o saps una miqueta, veus el dia a dia, veus a qui va parlar en el moment que hi ha un canvi d'exercici, veus si a tu et ve, veus si a tu et consulta que t'ha canviat i tal.
Sí.
Si això, tot això no ho veus, dius, ostres, estic una mica sol ara mateix.
I això potser no ho veiem de portes endins, però tornem-hi, Marc, qui va ser el jugador, no? Amb més...
El jugador que més partits va disputar.
Clar, però
amb una mica de trampa. Dansul, que sí que hi ha a nivell intern també, Dansul, que sí que no es va acabar de confiar la temporada passada, sobretot era, clarament, no descobrir la sopa d'all, però és un tema físic,
sí, sí,
que és un jugador que era molt explosiu i que ha perdut aquesta explosivitat als metres finals. No oblidem quin era l'Ansu preúltima lesió, o prepenúltima lesió. És aquell Ansu que surt el dia del Llevant i marca el gol, torna boig al Camp Nou, fa bons partits, i el dia que es lesiona al camp del Celta, fa un primer golaç i fa dues assistències.
Sí, és que li caien els gols.
Se'n va plorant. Dansu, jo només diré una cosa, 20 anys.
Sí, clar.
Sí, totalment.
Una miqueta de paciència.
Totalment, però el que està clar és que sí, amb tot aquest... Jo sí que... Em fa l'efecte que sí que se li ha donat prou oportunitat i prou recorregut com perquè si hagués demostrat un parell de, diguem-ne, no aquestes espurnes, sinó més consolidació en el seu joc, amb les estones que ha tingut, em fa l'efecte que és una cosa progressiva. Sí. I que el seu protagonisme hagués anat creixent i creixent i creixent. Més que res perquè, estic d'acord, hem de veure quins minuts són, quina qualitat de minuts
són. Sí, perquè quan jugues tants és perquè també has jugat des de la Copa del Rei, que no vol jugar ningú... I...
Sí, però tens l'oportunitat de rebentar-ho.
Hi ha un factor que no estem mencionant, per mi, que és molt important i crec quasi determinant, que és el factor psicològic.
Sí,
jo crec que Ansu, més que físicament, més que si li responen els genolls o no, jo crec que és psicològic. O sigui, Ansu, jo no oblidaré mai el dia que debuta a Pamplona, que jo estava al camp, aquell dia al·lucinaves perquè deies, és que és impossible per aquest xaval. S'anava, desbordava, regatejava, i això no ho té. Tots aquests partits que ha explicat el Marc aquesta temporada no ho ha fet, ha marcat molts gols, però... ha fet bones estones, llavors aquest em sento superior a qualsevol.
Aquesta falta de por, Àngel, aquesta falta de por.
Ho recuperes mentalment.
I em fa l'efecte que, perdona, Albert, em fa l'efecte que és molt visual a Manso.
Sí, sí,
malauradament, i sap molt de greu, perquè també és veritat que, compte, el vam veure quants partits. Va ser, no sé quants partits en total, però lesió, tampoc van ser molts partits. Però era tan bèstia que després notes molt la diferència de dir, hòstia, si és que no... No és allò de... És molt, no és,
però fixa't, Cansu, també ha tingut aquesta temporada, s'ha parlat molt del quadrat, i quan arribava un partit i Xavi deia, va, anem a jugar amb tres davanters, i el posava de titular...